Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat Comerç lamenta que l'Ajuntament no hagi informat l'associació amb més de 190 establiments associats de la decisió de canviar el paviment dels carrers de Santa Maria i Xerric abans de fer-ho públic a través dels mitjans de comunicació. La gerent de Sant Cugat Comerç, Adela Burgos, ha explicat a Cugat Mèdia que l'associació es va assabentar del projecte quan alguns dels comerços d'aquests dos carrers s'hi van dirigir per aclarir els dubtes. L'escoltem.
El que ha passat és que hem rebut trucades de comerciants del carrer Santa Maria preguntant-nos que com estava aquest tema de les obres, que, quan començarien, i clar, nosaltres no teníem cap informació de cap tipus.
Burgos assegura que l'associació no està en contra del paviment, però que voldrien haver conegut el projecte abans que els mitjans de comunicació. El Martí Cardona és un biòleg i artista santcugatenc que ha transformat els carrers de la ciutat en un museu a l'aire lliure on es pot gaudir d'algunes de les seves creacions fetes de trencadís, una tècnica que combina art i reciclatge. Inspirat per un univers surrealista i oníric, les seves obres, sovint humanoides amb elements naturals, són un reflex de la seva passió per l'experimentació i la sostenibilitat. És una conversa del magazín de ràdio Sant Cugat, Faves Comptades, en què Cardona descobreix què hi ha darrere d'aquestes peces úniques i com ha convertit la seva afició en una forma d'expressió artística. Una entrevista que poden llegir i escoltar a www.cugat.cat. El jutjat de pau de Sant Cugat ja no pot celebrar casaments. De fet, ni el de Sant Cugat ni cap dels jutjats de pau de l'Estat. Això és perquè la llei d'eficiència del Servei Públic de Justícia, que té per objectiu millorar el sistema judicial espanyol, i ha entrat en vigor aquest dijous, 3 d'abril, no recull la prerrogativa que permet als jutjats de pau celebrar casaments civils. La jutgessa de pau de Sant Cugat, Anna Maria Ossa, ha explicat que després d'una reunió amb l'Associació Catalana Pro Justícia, sembla que tant des del Departament de Justícia de Catalunya com des de l'Estat, s'està intentant revertir la situació i que els jutjats de pau tornin a tenir la competència per casar. Un canvi, però, que podria trigar a arribar un any. I Sant Cugat impulsa la primera fira de l'ensenyament més 16 de la ciutat amb el lema Orienta el teu talent. La proposta se celebra des d'aquest divendres fins dissabte a l'Arxiu Nacional.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres 4 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem el programa amb una tertúlia ciutadana amb Robert Sabé, Montse Moral i Joan Miquel Fernández. A continuació parlarem de la proposta escènica Faves Tendres, que arriba aquest divendres a l'Ateneu Sant Cugatenc. En parlarem amb Ferran de Juan, coordinador de Fila Zero, i les components de la companyia Marta Penalba i Marga Martín. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un porcim de servei a les persones. Parlarem del programa Canvi de Marxa, amb l'inspector en cap de la policia local de Sant Cugat, Josep Maria Escarré. I afegirem una mica de cinema, repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre a les plataformes de la mà del Roc Casas. I per acabar, farem xerinola a la tertúlia del cor amb Eva Garrido i Cuca Fernández, que ens posaran a prova sobre la crònica Rosa i Social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
A tot arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les explicant. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
I quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'eutanàsia. En parlarem un cop s'ha presentat l'informe anual del 2024, que manifesta que les peticions van en augment en un 63% aquest 2024. Ja ho direm, eh? Per abordar aquesta qüestió, ens acompanya a l'estudi Ramon Bernils, el Robert Sabé, veí de Mirasol i membre del Consell de Ciutat, la Montse Moral, farmacèutica i rotària, i el Joan Miquel Fernández, responsable de produccions audiovisuals d'aquesta casa. Molt bon dia, benvinguts.
Molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Per posar una mica en context a l'audiència, un total de 358 persones van demanar ajuda per morir el 2024. Això és un 63% més que l'any anterior. Pel que fa al nombre de les prestacions fetes, van ser 142, un 51%. Són dades de l'informe anual sobre l'aplicació de la llei de la regulació de l'eutanàsia a Catalunya, que s'ha presentat aquest dilluns. Els portaveus de Salut creuen que l'increment en les sol·licituds i les prestacions es pot relacionar amb un coneixement cada vegada major de la llei, que va entrar en vigor el juny del 2021, i des de l'associació Dret a Morir Dignament ho atribueixen també a l'augment dels documents de voluntats anticipades. Bé, fet aquest preàmbul i posant en context l'audiència, l'eutanàsia, ara ho dèiem, és un dret reconegut a Espanya des del 2021, però només s'ha aplicat en el 44% dels casos que s'han sol·licitat a Catalunya en aquest temps. Què en penseu del fet que gairebé la meitat de les persones que sol·licitin l'eutanàsia a Catalunya no la rebin? Creieu que hi ha algun problema en el procés o quina radiografia en feu?
No sé qui vol començar, començo jo.
Endavant.
Que també tinc la veu així una mica com l'Alba tenia la Fernández.
Patint un xic, no passa res, tot es farà.
No, jo crec que el que passa també en les aplicacions de què tipus de normes, de lleis, és que el...
Acosta't el micròfon, Robert, sí, per quan et toqui parlar.
Ara mateix, que si no el tècnic sí, es colaven els cascos per aquí. Sobre el tema de les normes lleis d'aquest tipus, i ara ficaré en el sac encara que no, que segurament algú diria això no ho hauríem de fer, com l'avortament, en el sentit en què són disrupcions absolutes del que durant anys i anys doncs, en aquest cas s'ha aplicat certa rigidesa o cert debat social a l'hora d'aplicar-les, és normal. Bueno, jo crec que, inclús amb l'avortament ho estem veient a dia d'avui, mm-hmm. que tot i que té molts més anys la regulació, no s'acaba d'aplicar el que diríem segurament els legisladors amb certa normalitat. I això passa també, i l'altre dia també sentia a un activista, en aquest cas, sobre l'avortament i l'Hospital Sant Pau, en què... lògicament, aquí hi ha un dret de consciència, segurament, dels professionals, que això doncs, també s'ha de posar sobre la taula, en tots els sentits, i també amb l'eutanàsia. I després hi ha certa institucionalitat per part d'alguns centres o d'algunes direccions, en què això és on s'hauria també de posar el debat. És a dir, una cosa és que els professionals vulguin aportar el seu dret de consciència per aplicar o no segons què, que això a mi em sembla raonable, em sembla raonable, un estat
no,
transversal. I l'altra és si hi ha o no consignes per part de centres per aplicar-los o no, i això entorpeix o no l'aplicació. Jo crec que això s'hauria de mirar. Aquest tant per cent també s'hauria de mirar amb l'UPAR, que no s'ha aplicat, val? I hauríem de veure casos, no? Per exemple, sorprèn, i això deu ser també pel tipus de professors que hi ha, que a la Vall d'Aran, per exemple, hi hagi un índex tan alt d'aplicació, no? Respecte a la demarcació de Lleida, no? Que és com que s'emporta més de la meitat dels casos, no? Clar, això jo crec que al final depèn molt dels professionals i dels centres i de veure amb quina naturalitat s'està aplicant o no aquesta normativa, no? Després, que ja han passat 6 anys, d'aquesta aplicació.
Després parlarem també del percentatge...
4 anys, perdó.
4 del 4 21 anys. Al 25. Parlarem després del percentatge d'on es demanen aquesta prestació d'ajuda a morir i també què passa amb aquesta gent que no han arribat a exercir el seu dret reconegut, què ha passat mentrestant. Montse.
A veure, dir que tot canvi costa, i més quan hi ha tantes implicacions socials, ideològiques i personals, no? Però l'important és que tenim la llei. I aquest és el gran punt de partida d'un camí, que és llarg, i serà llarg, perquè ens trobarem moltes dificultats, perquè també sé que és veritat que l'avortament a la sanitat pública a Terres de Lleida em sembla que no es pot practicar. O no es podia practicar fa uns anys enrere i la gent havia de vindre. Bueno, però tenim,
o passen comunitats.
Però tenim el dret, que això és l'important, i aquesta és la gran fita que hem de tenir en compte. I mica en mica hem de fer de pedagogia i anar educant. Per exemple, la Vall d'Aran, l'exemple que tenim, que va ser un metge que va ser el primer, va donar l'exemple. I això sempre, aquests exemples exemplars, marquen pauta, i suposo que tots els seus companys que el coneixien, doncs, ho veuen d'una altra manera. I això és el que hem d'anar fent a mica, a la gota, a tot arreu. Però això no es fa d'un dia per l'altre. És com, mira, el feudalisme no va desaparèixer d'un dia per l'altre. Ni els canvis socials, ni tot el que fem ara, no? Ara estem entrant tots en la tecnologia, però des del 2000, o des del que estem entrant en les tecnologies, i sí, que hi estem, però anem entrant mica en mica. No tot és automàtic, però almenys hi som. I s'ha de seguir, i s'ha d'afavorir, i evidentment aclarir dubtes, respectar el que són els criteris d'un professional sanitari, però és evidentment que cap direcció pot marcar anar contra la llei. Això està clar. El que passa que una persona, no sé, quan fa el jurament hipocràtic, diu que se dejará la piel el médico para salvar la vida del paciente. Però bueno, arriba un moment que si el paciente diu hasta aquí hemos llegado...
De fet, hi ha uns criteris mèdics que serveixen per aprovar o no aprovar aquesta petició, és a dir...
Pues jo crec que ja ho posa fàcil també pel professional poder dir fins aquí, no? Jo crec que la decisió del pacient, si està en condicions, que està tot molt ben definit, s'ha de respectar. S'ha de respectar la decisió del pacient.
Robert.
Bé, ja ho he dit quan m'heu convidat, gràcies, però era un dia d'aquells que el tema no m'acabava d'agradar. No perquè no m'agradi per qüestions religioses, que no en tinc cap, ni per qüestions ideològiques, que tinc molt clar. Però està clar, el que parla avui és en Robert. I el Robert sí que té contradiccions de tota mena i no ho acaba de veure del tot clar. Val? Primer, a vegades, quan en un article es parla amb tants per cent, senyal que els valors absoluts no són massa bons. Val? Sempre és molt fàcil dir que pujarem el salari un 2%, queda la gent contenta, però si guanyes 400 euros, això és una porqueria. A Catalunya moren a l'any 69.000 persones. Val? I estem parlant d'un problema que afecta a 800 persones, a l'any que més. 800 persones són un tema importantíssim. Una persona ho és, doncs 800 és increïble. Però posem-ho en la justa mesura, també. Ho dic perquè a vegades fem bandera, a vegades d'un trap, val? I a partir d'aquí és important. Els companys han dit dues coses que per mi són capdals, que és una mica el nucli, que és el dret a la vida, i llavors ha sortit l'avortament, que seria l'inici, i ha sortit, podrien dir, l'eutanàsia, que seria el final. Jo sóc dels que penso que la llibertat ha de ser absoluta, però aquí és on jo començo a tindre els problemes de descripció. La meva llibertat no m'agradaria que me la toquessin mai, però quan aquesta llibertat meva pot afectar la llibertat d'un altre, que serà el que tindrà que prendre la darrera decisió, és quan a mi, al Robert, li grinyolen moltes coses. Per l'edat que tinc, 70, el meu entorn comença a parlar de la mort, val? Amb naturalitat. Eh? I les darreres decisions, aquí com ho farem, aquí ho delegarem, etc. I sempre hi ha una altra persona a la qual hi tens molta confiança, la qual té moltes capacitats, però que al final l'estàs posant en un tema realment complicat. No és el mateix, però tots hem viscut, els de la meva edat, malauradament, o afortunadament, perquè forma part de la vida i de la cultura que has de portar amb ella, la mort de persones molt estimades i molt properes. I a partir de que hi ha totes les cures pal·liatives i tal, has tingut que ser inclús el darrer pas que aquestes persones han tingut que fer. O sigui, la darrera mirada la tinc molt clara d'algunes persones, perquè la darrera mirada la vaig provocar volgudament amb el metge i volgudament amb la persona que se'n va anar, i no m'agrada. No m'agrada. Aleshores, llibertat absoluta, però ponderem-ho també pel factor d'altres persones que podrien dir que tindran que prendre aquesta decisió junt amb tu en aquells moments, perquè no seran fàcils. Val? Aquí és el que a mi...
Jo subscric absolutament el que diu el Robert. Sí. Jo crec que aquí també el debat al final, per això deia que s'havia de mirar en lupa o no els números, perquè en fred, lògicament, darrere hi ha altres històries. Com bé deies, de vegades aquestes decisions són les últimes que es prenen, no? O sigui, hi ha casos, no? Vam veure fa uns anys aquella jove que deia és que no vull continuar vivint, no? Doncs, bueno, no? Són opcions personals, no? I que suposen un tant percent tan minúscul que potser no el podem entrar en objecte d'estudi, no? Però aquí parlem al final dels drets, no? I de les últimes voluntats i si al final ens agradi o no, hi ha una llei que permet i dona aquestes voluntats o aquests drets a les persones, el tema és, sobretot és on jo anava, és en què aquestes persones ho han de poder assolir. Exacte. Una altra cosa és que hi hagi el problema és si això queda en mans d'institucions i de professionals. Aquí és on tenim el problema. Professionals, vull dir, que amb tota la llibertat doncs, no hi estan d'acord i fer una cosa d'aquest tipus en què des d'una òptica jo crec que molt conscient, doncs no hi estan d'acord en realitzar això, i això ho respecto, però aleshores els altres que tenen el dret han de poder aconseguir i més en aquelles situacions o en aquells estadis en què ho han fet amb una antelació i amb una consciència absoluta. Clar. Que moltes vegades, no, que ara dèiem aquell document de les últimes voluntats d'aquell dret a morir dignament, no, que potser t'ho planteges en 20 anys i pots canviar d'opinió al llarg de la vida, però...
És que el document, a més, gent, no és vinculant mentre tu tinguis la capacitat de contradir-lo, eh?
Jo, sobretot, lògicament, les contradiccions les tenim tots i quan ens hi trobem, ja ens hi trobarem i segurament, potser, avui pensem una cosa i demà una altra, i això és absolutament humà i tal, però sí que el que jo crec que hem de garantir és que la gent pugui exercir aquest dret, no? Sí. I aquí és on amoïna, doncs, on hi ha... Perquè si mirem en lupa aquells casos que no han aconseguit morir dignament, diguem-ho així, i tenien aquesta voluntat, ells o l'entorn familiar o qui sigui, és aquí on tenim un problema quan d'acord que necessitem temps per adaptar-se. Però em fa l'efecte que hem tingut també molt temps per adaptar una altra llei que ens pot agradar o no, que és la de l'avortament, i podem estar d'acord amb els principis o amb els terminis o no, però també allò en funció de quina demarcació, quina província, com passa amb el País Valencià, en què hi ha un sector doncs, que coincideix allà, que ja està en contra, aquells pacients han d'anar a una altra demarcació, han d'anar a una altra comunitat autònoma. Aquí tenim un problema, jo crec. No? I a més, una altra cosa important, que els hospitals privats són de prestació pública, encara que siguin privats. I això de vegades no s'entén. Perquè si no, aleshores estem parlant de negocis. I no agrada tampoc aquesta paraula quan els diem a certes institucions si fan negoci o no amb la vida de la gent o amb la salut de la gent, no? Són prestadors públics, encara que siguin
amb un concert
o siguin privats. Vull dir, hi ha una normativa que regula també això.
Fa 4 anys que hi ha aquesta llei que empara aquest dret a morir dignament. Les dades mostren que les peticions han crescut de manera notable any rere any. A què creieu que s'atribueix aquest augment? Tenim més coneixement de la llei, a poc a poc, no? La llei entra en vigor el 2021, se'n parla, la gent en té més coneixement, hi ha menys tabú sobre la mort.
Jo penso que hi ha gent de tota mena, però que hi ha gent que afronta la mort amb serenor, n'hi ha, he conegut gent així, i precisament ara estava pensant en la persona que va decidir, que em va trucar i va decidir que hauria de morir, i ho va fer, va trigar 46 dies. I va fer amb una alegria fins l'últim moment, conscient. O sigui que va ser dia Déu, però
yeah,
amb un somriure. Perquè ella volia marxar. I va marxar. I tots els que la van poder acompanyar allà, pues, va estar bé. Aleshores, clar, no tot és negatiu. Mm-hmm. A veure, tots hem de morir. Això està claríssim.
És de les poques certeses que tenim a la vida.
És una certesa. Eh? I podem morir dignament i acompanyat, com tu vols, per exemple, a casa, amb les persones que estimes, pues, no sé, trobo que és un gran honor els que podem acompanyar a fer-ho, eh? I clar, què més voldríem? Que no se n'anessin la gent que estimem. Però és que arriba un moment que han de marxar. I si tu estimes, vols que marxin sense patir.
Deixar anar també és estimar,
deixar
no?
Deixar anar i respectar. I no imposar, evidentment, respectar. Que, a veure, has d'animar la gent. Ja estic parlant de situacions que ja són irreversibles, eh? L'altre,
però són sempre... les que empara també aquest dret a morir, eh? El dret a morir no empara moltes coses. Vull dir, hi ha un comitè mèdic que... diu sí o sí no, basant-se en uns criteris.
A més, mira, estem envellint, la població estem envellint. La gent gran, que cada vegada som més, per sort, no som nens ni som tontos i volem ser grans, però volem ser independents. Llavors, els fills tenen molta feina i no poden cuidar-nos, i per tant ens hem de cuidar nosaltres mateixos fins a l'últim moment. Hem de mirar de no ser dependents, hem de facilitar les coses. I si algun dia no estem bé, doncs no hem de complicar la vida a la gent que està darrere. Perquè està...
O almenys hem de tenir el dret a decidir-ho, no?
També el dret a decidir-ho, perquè és que la situació està canviant. Viurem més de 100 anys, la majoria de la gent està previst que sigui així. Per tant, les coses canvien i trobo que és plantejar-se com morir-se de manera que sigui digna i que, a més, no trastoquis els altres, trobo que és una manera molt correcte d'afrontar la vida i ajudar la gent a que tingui dret. I a mi no em valen les tants percents. Sí que és veritat que per fer una llei, quanta més gent ho demana, millor. Però un sol persona que necessiti això té tot el dret a tenir-ho, perquè pateix. I és important. És com aquells accidents, aquella campanya d'accidents de trànsit que va dir, com pensava, ¿qué le parece tres muertos, dos muertos? Poc, está bien. Digo, pero es que el muerto es su nieta. Ah, no. Eso no, sí, sí. Això no vull, a la meva neta no. A mi m'afecta qualsevol mort. A veure, m'afecta. Em sap greu. Pues tothom és important. Tothom. Jo, de veritat, ara estic pensant en la persona que fa un any i mig o dos va decidir morir. Va ser una experiència tan impressionant, en positiu. I tan digna que bueno, sempre la recordo, i ara havia farà un anyet d'això, o sigui que també ho records, Rous, allà on siguis.
Per mi, bueno, és la sort d'estar en un grup, és que la gent ja diu les coses, vull dir que això és fantàstic. Per mi el tema de la llibertat és cabdal, la cultura de la llibertat a la nostra societat s'està regulant cada vegada més, el qual no sé si és bo o dolent, perquè la llibertat és com la llum, no? Tindria que ser una cosa que es percep. Vull dir, quan es regula alguna cosa, senyala que grinyola alguna cosa. Però bé, la llibertat s'està graduant. I una altra cosa important que ha sortit ara a la taula també és que la tipologia de població és totalment diferent. Però ja no tan sols el concepte de que ens fem més grans i per sort vivim més anys i amb una major qualitat de vida, sinó també el concepte social aquell de que la masia, per entendre'ns, la família nuclear en què tots estaven junts, etc, etc, ha desaparegut. I això fa que, primer, que et trobes més bé, i quan comences a trobar-te malament, et trobes malament a edats ja molt tardanes i realment possiblement ja en una situació, podríem dir, d'exponencial negativa, no tens temps aquest acompanyament que abans era clàssic. Mira l'avi o la iaia, vull dir, anava fent. No, aquí de sobte et converteixes en un vell bastant cardat, que podríem dir és difícil de tindre cura d'ell. I a més no tens l'entorn que et pugui permetre la cura. Per tant, aquest factor de llibertat i aquest factor de poder prendre decisions sobre aquest tros de vida que et toca, el veig absolutament necessari. Perquè està molt bé fer campanyes de... Es tindrien que incrementar les cures socials. Però bé, tornem a això de dir, i farem un riu, i farem un pont, no tenim riu, doncs també farem el riu, ja. Enteneu? Vull dir, per tant, una cura final
i sona molt malament, però en soc conscient que vull dir-ho així, una cura final és poder decidir com em vull morir. Val? Perquè sé que perjudicaré amb altres, sé que els perjudicaré de sobte, perquè aquesta quotidianitat que hi havia abans amb un altre model de família no és, i per tant, això és un trencament que va més enllà de la meva pròpia existència.
De fet, ens hem centrat ara molt en aquest capítol, diguéssim, del final de les vides, quan ens fem grans, no? Anem a una societat que cada vegada hi haurà més persones centenàries, però de fet el dret a morir dignament és sí, sí, per a totes les edats, per condicions sí, diverses, per malalties, per accidents. Aquests últims mesos hi ha hagut dos casos que s'han fet especialment mediàtics, el d'una noia que tenia aprovada l'eutanàsia i el seu pare ho ha recorregut i ara està el procés judicialitzat, i per tant aquesta persona que ja tenia aquest dret concedit està allargant aquesta fase veient com acabarà, i el cas del Francesc, que des de la corporació, des d'altres que t'han anat seguint i que ahir es publicava també, on el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha permès als familiars, precisament al seu pare de 93 anys, que impugnin el procés, que també tenia concedit el dret a morir dignament, perquè no estava d'acord amb aquest aval mèdic que ha passat. Això és una situació que preocupa alguna part del col·lectiu de juristes i que han alçat el crit de què en penseu d'aquesta decisió, perquè obre la porta d'alguna manera que qualsevol familiar pugui impugnar el procés d'eutanàsia si no hi està d'acord. I no estem parlant de criatures que tenen 15, 16, 17 anys, que socialment hem decidit que són els 18, la que podem prendre decisions. És una persona que en té 54.
I
que
les 55, decisions, ja ha fet 55.
Avui i que les decisions són meditades i bé, potser els entenc que ha de ser molt dolorós, no?
Al marge del cas, concret, al final també és un estat de... L'estat de dret ens porta això, en aquesta societat, que es pugui o no defensar una altra postura i portar-la a un jutge i dir, jo no hi estic d'acord, necessito empara, necessito que el revisa això. Per tant, això forma part de la normalitat en un estat de dret. Ara bé, lògicament, des del punt de vista d'aquesta persona, del dret, doncs, la judicialització de drets que passen a ser fonamentals per entendre'ns sempre és un problema, però insisteixo en que no, o sigui, això és tard o d'hora havia de passar, perquè precisament la regulació de dret o aquest tipus d'estat, en el nostre cas, a l'estat espanyol, permet això i, per tant, forma part de la normalitat. Veurem aviam el recorregut que té. Jo crec que probablement, no ho sé, perquè no soc jurista, però em fa l'efecte que en aquest tipus de casos, tot i que tenim sorpreses sempre, últimament, jo crec que té empara a aquesta persona per exercir aquest dret, crec. Però no soc jurista, però dic, no em sorprèn, perquè forma part, jo crec que en qualsevol país on qualsevol persona doncs, pot anar a un jutjat i dir, no, jo estic d'acord amb això i vull que això es revisi, no? Dins de la normalitat, al marge del cas personal, que des del meu punt de vista personal em sap greu.
Clar, aquí hi ha un gran patiment per les dues parts, sí, sí. Està claríssim.
Absolutament.
Tremendo. Tremendo. Esperem que se resolgui ràpid.
L'altra qüestió és aquesta demora, no?
Sí, però va dir això, dic, tampoc és ràpid.
És que el problema és que la justícia aquí es palla valenta. I mentrestant s'estan vulnerant els drets d'aquesta persona que vol demanar l'autora si la té concedida.
Jo em pregunto, i potser és una premissa que s'allunya i és de la realitat, però en el cas que una persona hagi decidit demanar el dret a morir dignament, se li atorgui i el procés es judicialitzi, jo no sé si això en alguns punts obre el camí a que aquestes persones cansades de viure, que han pres una decisió, optin per una altra via, que és la via de la mort per suïcidi.
Clar.
No
ja
ho
passat,
sé.
Sí,
clar. No ho sé. Ja no? El 41% de les persones que han demanat l'eutanàsia moren abans.
Bueno, una assistència per suïcidi molt, que va ser molt popular fa 20 anys va ser la del... sortirà el nom del gallec.
Sí, senyor.
Sí,
senyor,
sí. Perfecte. Sí, aquell que va fer la pel·lícula.
Va fer una pel·lícula, correcta. Això és l'exemple més clar de... Insisteixo, al marge de les creences religioses que... Però aquesta persona, si tu et poses a la seva pell...
Això, Ramon Sant Pedro, gràcies.
Si tu et poses a la pell d'aquest senyor, des del meu punt de vista, és raonable que busqués això i aquesta resposta, no? Però les vivències són universals, vull dir, hi ha altra gent que lluitarà, perquè tenim també un instint de supervivència, d'esperança, que molta gent que estaria en el mateix lloc que ell tindria l'esperança d'aconseguir una cura o de creure que viure així és també digne. I ja està. L'únic que sí que és veritat, quan ens posem en el tema del dret o ens posem cadascú en la pell de l'exemple, doncs diries, és que potser jo també ho faria o també buscaria aquest tipus de solució.
Seràs més el que tinguis el dret a decidir per tu mateix.
Per tant, dic, ja ha passat, això, i passarà.
Tu ho has plantejat, et sembla que molt bé, el tema aquest de que amb el nostre model social, pues, realment el dret també a anar, o sigui, aprofitar la llei per anar en contra o no, per no acceptar determinades decisions, pugui ser-hi. I m'agrada, inclús, per tal com us he explicat, perquè no has parlat d'altres conceptes. Em sembla que en molts d'aquests casos hi ha un col·lectiu d'advocats d'una determinada ideologia que defensen aquest tema.
A vegades cristians.
I jo és el que he començat dient abans, el de la llibertat. Vull dir que quan es posen tants apellidos és allò típic, és com aquest vi és molt bo i tal, mala peça té el taler. Vull dir, el vi és bo per ser. Quan hi fots adjectius, algú falla. Aquest estat és un estat laic. Val? Per definició. I, per tant, els conceptes religiosos són conceptes individuals, respectables per individuals. Personalment, estic cansadíssim. Soc un individu de 70 anys que he tingut que passar tota la vida tinguent que aguantar una religió que no accepto perquè no entenc. Val? Quina declaració més patulant i fet. Però és que és el que jo penso. Llavors, el que em molesta de tota aquesta sèrie de coses, que prou difícil és prendre una decisió d'aquest tipus. Prou difícil que un estat agafi i generi una llei, podríem dir, que defensi una cosa tan important com la llibertat individual, com perquè altres persones, amb altres ideologies, totalment contràries a la llei, perquè no està dintre la llei que sigui un estat religiós, puguin agafar i incidir en temes d'aquests. Ho sento. Penso que també s'ha de començar a tirar el carro per al pedregar i dir que cadascú té que estar on té que estar, que té tot el dret del món de fer-ho, però no està en el lloc d'un altre. Això és el que em molesta, així és de clar.
És el principi d'autodeterminació personal, no? que es respecta en pocs països, i ho veiem també, per exemple, amb el cas d'Itàlia, no? que sí, que és on segurament es condemnen la majoria de catòlics, etc. Però no es respecta el principi d'autodeterminació personal com a persona. No s'està respectant en molts països. Podem anar a Polònia, sí, podem anar a Itàlia. Tant. Ara podem anar a l'est, en casos com en el cas d'Hongria. I això, aquest debat que estem assistint, en què en alguns estats... podem anar a Irlanda, eh? No
sí,
cal anar...
Però sempre són religiosos, eh?
El tema és... Compte amb el que estem assistint darrerament, amb aquestes transformacions, amb aquesta assistència a un canvi de paradigma on es banalitza certes postures polítiques, en què, i això va cap als drets fonamentals de molta gent, no? I veurem, i hem vist, hi ha països que han canviat lleis per tornar a una fotografia de fa 60 anys.
Itàlia, amb els drets de les persones homosexuals de casar-se, entre d'altres, ben a prop.
Bueno, estem veient, sí, allò de la teoria del pèndol,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Ho estem veient.
És lamentable, però és així. Perquè jo crec que hi ha d'haver principis, sobretot que depenen de les persones, no? És a dir, jo sóc un home i no puc avortar. Puc tenir idees o no, però jo hi ha debats en què segurament no hi entraré, perquè el que jo cregui o deixi de creure segurament no li importa a ningú. O sigui, qui ha d'opinar és aquella persona que s'hi ha de trobar, no jo observant.
Evident.
Jo defensaré el que jo cregui, però realment, jo quan sento segons quines institucions opinant de segons què, no sé, em sembla molt bé... I jo sóc un noi de parròquia, però hi ha coses que no, a mi em sorprenen de la conferència episcopal opinant sobre matrimonis, no? Cures que no s'han casat ni es casaran mai, i opinant sobre drets, sobre les dones. I ho dic com a catòlic, eh? No ho entenc, i no crec que hi hagi d'entrar ningú. Això és una... Després em pot semblar bé o malament, o jo puc tenir una moral o no, una educació... No,
individual.
Però jo no puc entrar sobre la llibertat d'una altra persona. O sigui, tot jo he de defensar... Ara, em semblarà malament, o jo no ho faré, simplement.
Exacte.
Jo no ho faré, vale. O jo no ho defensaré. Però l'altra persona té dret a defensar-ho, o té dret a aplicar-ho.
Totalment
d'acord. I això està, crec, que a nivell global No és que s'estigui perdent, però hi ha ara mateix com una espècie d'ambient i de sensació de que tot va pitjor, en aquest sentit. No parlo de política i d'arancens. Parlo de drets i de llibertats. Sí. Sí. Que potser és una cosa que és una paranoia col·lectiva que tenim ara mateix, però és que realment, miris on miris, dius, mare meva, quins discursos tenim.
Pues tu, Juan, ets més jove que nosaltres dos, aquí la pareja, d'aquí presente, que vam ser aquells de l'època de los hippies, que teníem uns somnis, uns ideals, que hem vist com anàvem assolint tots aquests objectius i ara estem veient com estem anant enrere. I m'agrada que tu també te'n donis compte i diguis, que estem reculant. Però sí que ho veig, jo veig que els que venen darrere més joves no estan defensant el que van fer. L'altre dia vaig veure un titular a l'Ara, d'una entrevista del Lluís Llach, que diu, em moriré veient que tot per lo que he lluitat se'n va a la merda.
Mm-hmm. Sí.
I sí, és una mica la sensació que estem tenint, no? Que anem enrere, però bueno, si la majoria haurem de conviure amb això.
I també que estem amb
per respecte.
Jo crec que també el tipus de com ens comportem ara amb aquesta hibridació digital i personal, que estem adormits absolutament en moltes qüestions.
Mira,
i cada vegada més, eh?
Aquests dies estic patint i va amb el segon tema, els dels serveis.
Però és que hem arribat a 36, Montse. Hem arribat a 36.
No hem tocat el tema dels serveis, que és molt greu.
Un bis, una tertúlia bis per abordar-ho, perquè ha sigut molt interessant.
Sí, sí.
Veurem com avança tot plegat. Els drets s'han d'anar conquerint i s'han d'anar reivindicant indicant un cop els tenim i no els podem donar, no els podem donar per fets i per assolits per sempre.
Ara ens toca protegir-los.
I més els de les dones, que sempre hem estat
i dels col·lectius vulnerables.
Tots.
Veurem.
Persones, el de les persones.
Moltíssimes gràcies.
Joan i Robert Montse, moltes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu molt bon cap de setmana.
Igualment.
Salut.
El Faves Comptades.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Un, dos, tres, quatre, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Avui al Faves Comptades ens endinsem al món del teatre de la mà de Fila Zero. La companyia estable de la Unió pujarà aquest divendres a l'escenari de l'Ateneu Sant Cugatenc per interpretar Faves Tendres, un espectacle amb textos de José Sánchez Sinisterra. La funció començarà a les 7 de la tarda, té un preu de 8 euros per al públic general i de 6 euros per als socis. Això sí, si no us voleu perdre, ja us podeu afanyar a fer la inscripció prèvia a la web de l'Ateneu. Per parlar d'aquesta obra i de l'estat de salut de Fila Zero, avui ens acompanyen el Ferran de Juan, coordinador de la companyia, i la Marta Penalba i la Marga Martín, membres de la companyia i impulsores d'aquest muntatge. Molt bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Falta un membre principal, que és el Pep García Cors, que és
el director.
Nosaltres som senzillament les ajudants de direcció i actrius, o bueno, aprenents d'actrius.
Això de senzillament, Marta, això ho dius tu. Després us preguntaré també pel Pep. Ferran, com definiries l'essència de Fila Zero com a companyia i què caracteritza la vostra proposta teatral? O les vostres?
Sí, bé, Fila Zero, per sort, ha anat creixent. Vull dir, des de que estem de nou ubicats al nou edifici de la Unió, ha crescut molt. I amb la problemàtica que tenim de només poder fer una obra de teatre a l'any dintre de la xarxa cultural, ens vam veure obligats a inventar-se o a reinventar-se una mica, no? I llavors va sorgir tot el tema del microteatre o d'obres curtes i va sortir el tema de Faves Tendres, una idea del Pep García i per la relació que té ell amb el Sanchís Sinisterra, autor de tots els textos i que ha viscut molts anys aquí a Sant Cugat, doncs vam posar en marxa el tema aquest, no?, de poder fer representació dels textos del Sanchís Sinisterra a través d'això que diem Faves Tendres, com s'hagués pogut dir d'un altre nom, però bueno, com a l'inici la idea era de poder fer-la els divendres de final de mes, pues, bueno, la idea va sorgir de dir, bueno, divendres, Faves Tendres, i així es va anar, vull dir, i està anant molt bé, perquè ja és la quarta o cinquena representació que farem avui a l'Ateneu. La quarta.
Sí, la quarta no serà l'última, per això. Després en parlarem.
No serà l'última. No.
En quin estat de salut es troba la companyia a dia d'avui?
Bé, vull dir, la salut de la companyia és molt bona, ja et dic. Inclús tenim la problemàtica aquesta, no?, de que no tots poden actuar, perquè tu pots fer una obra, però no pots incloure a tots els que estem dintre de la companyia, no? I llavors això sí que ens permet que els que no actuen amb l'obra aquesta gran que fem normalment a l'octubre, doncs actuen amb lo de Faves Tendres. També hem tingut la participació al Dia Mundial del Teatre el dissabte passat, que també va ser un èxit. També vam poder fer la trilogia Guimerà, que també va ser un èxit, que l'hem pogut fer a la Unió i al Teatre de Mirasol. Vull dir que ens tenim que reinventar amb coses d'aquestes perquè tothom que pugui estar a la companyia pugui tenir un paper, no?
Suposo que esperant en Candeletes tenir definitivament l'escenari de la Unió.
Ho esperem i ja veurem.
I ho desitgem.
Això ja és un altre tema.
Un tema llarg, complicat i que preocupa molt, jo crec, a tots els grups amateurs de teatre. I és un prec que fem, ja que heu tocat aquest tema, un prec que fem a l'Ajuntament de que s'ho miri amb carinyo, que Sant Cugat és una ciutat amb molts grups de teatre amateur, amb molts anys, i creiem que hem de tindre un espai, no exclusivament per nosaltres, però sí que se li doni importància a la creació, al treball d'aquesta gent que està darrere d'aquests grups, i que no ens menosprecien.
Petició feta a Marta i crec que, a més, molt oportuna. Faves Tendres és la proposta escènica que podrem veure avui a la tarda vespre a l'Ateneu. Feu-nos 5 cèntims pels espectadors de què podran veure.
Faves Tendres és aquesta nova línia de teatre que hem engegat, de teatre breu, no? Però el que anem a representar és un mut. És una mínima unitat de teatre, que després hi haurà una segona, potser una tercera, que es basen en el llibre menor del Sanchís Sinisterra. I l'obra que representarem avui es diu Una pregunta eso. Aquest és el títol de l'espectacle d'avui. Una pregunta eso. Són 7 textos de diferent extensió i que hem portat a escena sempre amb la visió i amb la imaginació del Pep.
Són monòlegs?
No.
Només hi ha un.
Només n'hi ha un, que el fa ella. És un teatre contemporani en el qual la gent té que entrar amb una visió molt oberta. No importa el que vegi, és el que senti. És un, crec, un teatre de sensibilitat. Et pot agradar més o menys, el pots entendre més o menys, però l'important és que el faci pensar, que el faci... Què hi ha darrere de tot això?
Aquella sensació de quan acaba una obra, no?, una pel·lícula, que surts i potser no saps si t'ha agradat o no t'ha agradat, però li estàs donant voltes a què t'han volgut explicar i com t'ha fet sentir...
T'interpel·la.
Tot plegat.
Cada peça t'interpel·la.
Sí.
Parlem-nos una mica del procés de preparació de l'obra. El Pep no ens ha pogut acompanyar, però vosaltres sou ajudants de direcció i, a més, també esteu a l'obra. Com ha sigut l'assaig, com ha sigut la preparació per arribar fins aquí, amb aquestes 4 representacions que ja heu fet fins ara?
Bé, tot ha sofert una gran transformació des de la idea inicial fins ara, i, com diu el Pep, sempre està en transformació. És a dir, sempre deixa una finestra oberta en la que l'actor o l'actriu també hi col·labora, també hi dona la seva visió. I entre tots, doncs, hem anat forjant el que avui es veurà i que hi ha un dels textos que ja no es representarà com s'ha representat fins ara. Serà totalment diferent.
Per tant, no hi ha dues representacions iguals.
No. Exactament iguals,
sempre.
No.
Sempre.
Per tant, es pot repetir.
Sí, i tant. Sí.
Aquesta és la quarta. Tenim ja mesurades una més. El dilluns fem una audició a Barcelona perquè vegin l'espectacle en una sala i ja veurem per quan la podrem fer. Sí. També tenim intenció de contactar amb sales de Sabadell, que sí. La Marta té contactes. El que passa que per aquesta temporada, que s'acabaria ara, diguéssim, a principis de juny, ja no dona temps a més. Ja. Esperarem ja,
per la propera,
sí, setembre-octubre.
Setembre, sí. Bueno, tenim també concertat el 30 de maig, a la Unió...
Sí. És aquest que falta.
Sí, poder... abans d'acabar farem el recordatori també de les pròximes dates. Els textos de Sanxi Sinisterra tenen un component experimental molt marcat, ara ho explicàveu. Clar, com és el procés d'interpretació i creatiu que han hagut de fer els actors, no sé si puc dir-los, del mut?
Sí, del mut, és correcte.
Pensa que una de les peces... a l'últim assaig que va ser aquesta setmana, s'han canviat coses. Vull dir, estem sempre...
Heu de ser gent flexible,
sí, entenc,
eh?
Sí. I a vegades dir, això no, sisplau, això no, perquè és que és, no és fàcil pujar a escena amb un canvi que t'han fet mitja hora abans. I a vegades no pots fer-ho.
I això és responsabilitat del Pep? Això d'aquests canvis de mitja hora del Pep García.
Sí, però en definitiva és de tots, perquè tots tenim el poder de decisió. Aleshores, ell sempre té la imaginació, ell sempre està portant idees, també hi compta amb les que tu aportis, i en definitiva, quan surts a escena, tu has decidit si vols o no. I aleshores pots córrer el risc o pots dir no, per la propera. Aquesta no m'hi trobo preparada per fer-ho.
Conservadora.
Exacte.
Una mica una metodologia una mica assembleària, en aquest sentit, no? O, o de procés
col·lectiva. Col·lectiva. De participació constant.
Sí. Ara ho dèiem, el Pep García Cors dirigeix aquesta obra. Com és el procés de treballar amb el Pep? No sé com descriuríeu la seva aportació en aquest projecte, amb aquests textos... Què porta el resultat final en aquestes representacions que veig que, a més, són canviants?
És fantàstica la manera de treballar amb ell.
Il·lusió. Et dona il·lusió, et dona vida. Com ha dit ella, tu pots donar idees que ell agafarà o no, les provem, normalment es proven, però arriba el dia de l'assaig, jo parlo per mi, crec que per tu també, i per molts dels que estem... És il·lusionant arribar el dilluns o el dimecres, aviam què passa, va, vinga, va. És molt maco aquest treballar amb ell, molt, i fàcil. Fàcil i difícil.
Les dues coses alhora.
Les dues coses alhora.
Això vol dir que hi ha reptes, però que els entomeu amb il·lusió, entenc,
sí,
no?
Sí, total.
És la dificultat i la facilitat.
Total.
Però sempre et dona seguretat. Sí. És a dir, jo no he treballat mai amb tanta seguretat com fins ara. Mm.
Quantes hores d'assaig, setmanes de preparació requereix una obra d'aquestes característiques, que a més és viva?
Ara ho has dit, com que és viva...
Exacte.
No hi ha hores, és dit, tenim unes hores programades d'assajos, però, bueno, a vegades ens ajuntem a casa d'algú...
Us volia preguntar, us falten espai, també? Aprofitem, per reivindicar,
també,
per fer aquests assajos, que ara també el Ferran ens explicava, només podem fer una obra grossa l'any a la XCCP.
Sí.
Falten espais per representar, no sé si també per assajar.
El que passa és que...
L'avantatge és que... Sí. Poden fer-ho pel matí. Vull dir, avui dia l'edifici de la Unió al dematí ens permet tenir més hores d'assaig perquè no s'està encara fent servir totes les aules. I amb el Faves Tendres, per la casuística dels actors i actrius, pues, poden fer-ho molts al matí.
I els que no, a la tarda.
Clar, perquè
clar, tarda,
si treballem,
està...
a vegades és més complicat.
Per això et dic.
A la tarda la Unió està saturada de moltes activitats i Fila Zero ja té una ocupació amb l'obra gran i ja té un espai determinat. Llavors, nosaltres som una altra línia més que necessita un altre espai. Llavors, clar, per això Els que podem ho fem al matí i els que no, doncs a la tarda.
I a més, al ser obres de curta durada, normalment intervenen una, dues o tres persones, per lo qual no necessitem una sala gran per assajar, i a part l'escenografia és mínima. Juguem molt amb això, l'escenografia és mínima, per lo qual som elàstics, però precisament perquè som elàstics i hi ha tots aquests canvis, pues a vegades dius, escolta, tens una horeta i ens trobem a casa teva i assagem i tal, i treballem d'aquesta manera.
Molta flexibilitat.
Sí. Total.
I a més les peces, algunes duren 5 minuts, la que més potser 12-15, sí. La que sí. Més. I llavors, doncs clar, amb un espai de temps de 2 hores, a lo millor podem assajar bé, si és al principi, que encara està en procés de molta
quan
elaboració.
Quan es comença a rodar,
És el millor 3, no?
Sí.
Vosaltres sou ajudants de direcció. Com ho heu viscut, això? És com pesa la responsabilitat?
Aprenentatge continu.
Total, total. Per mi és la primera vegada.
Jo també.
I ha sigut una satisfacció. O sigui, dic il·lusionant, actuar és il·lusionant encara més ser ajudant de direcció. He après molt. I bueno, per què no demà o demà passat puc dirigir jo?
Això és el que jo us volia preguntar, si això és el primer pas, no?, per atrevir-vos a ser les directores d'una altra proposta.
Però m'ha de tenir la idea és que això tingui continuïtat. Sí. Vull dir, el Sanxí Sinisterra farem pues, aquest mut 1, mut 2. Lo ideal seria que el mut 3 ja fos un altre tipus de diferent, no?
Llavors, que evolucioni la proposta.
Clar, llavors, tampoc té que ser tota la responsabilitat del Pep, sinó que pot ser que el MUT3 pues, surtin altres persones de fila zero que vulguin dirigir el MUT3, no? Això seria l'ideal.
El bo és anar rodant, i no sempre el mateix durant molt de temps, perquè així també doncs, dona...
Bueno, el nom ja ho diu, això és teatre experimental, vull dir, són experiments el que estem fent, eh? Vull dir que la gent... Té que tenir molt clar que no anirà a veure una obra de teatre a l'uso del que normalment fa Fila Zero o qualsevol altra companyia de teatre amateur. Això és una cosa que trenca. Vull dir, jo estic molt il·lusionat perquè a Sant Cugat no es fa aquest tipus de teatre. Vull dir, les companyies amateurs tenim per costum fer obres o adaptacions d'obres...
Més convencional.
No? Llavors, aquest tipus de teatre aquí a Sant Cugat no s'està fent. Vull dir, com a molt
us heu atrevit.
La gent tenia que baixar a Barcelona si volies veure una cosa una mica diferent, no? I amb això permetem que la gent de Sant Cugat pugui veure un teatre més contemporani, més experimental.
Heu fet ja 4 representacions. Aquesta serà la quarta. Quina resposta, quin feedback heu tingut del públic?
Pues plens. Sí. No, són teatres petits, tenim que pensar això. Precisament perquè tenim poca escenografia, podem anar a teatres petits, però cada vegada hem omplert.
O no, teatres, sales que no són teatres, eh? Sí. Que potser tenen un espai per poder representar, però no són teatres.
No, l'Ateneu
resposta...
està ple.
Sí,
està
és el que anava a dir, la resposta és molt bona.
Sí.
Et volia afegir que intentarem... El Pep García Cors, això no ho hem dit, és amic del Sanxis Sinisterra. Va ser, juntament amb ell, els fundadors de la Sala Beckett. Llavors, estem intentant i esperem aconseguir-ho que Sanxis Sinisterra vingui a veure'ns.
Avui o
avui
a la propera?
No. A la propera, a la, o a Barcelona o a l'Ateneu. A la Unió, perdó.
Ens queden res, 3 minuts a 2 per arribar al final. Digues.
Et puc fer una proposta?
I tant.
Vam. Jo penso que si vosaltres sou faves contades i nosaltres som faves tendres i les faves són importants per Sant Cugat, podríem crear una sinergia. Jo et faig una proposta.
I tant, jo l'entomo.
Mira.
I jo la secundo.
Un cop al mes o quan vosaltres digueu, faves tendres vindria faves contades i faria pues, una lectura... d'una obra de Sinisterra o de qui fos, curta, sí. I al mateix temps pues, aprofitar i dir en quin moment estem, d'assajos, de sales, etc. I així juntàvem faves i fèiem una bona cuina de faves.
Doncs quan sortim d'aquí un minut i mig, et faig una proposta perquè he pensat el dia i tot.
Molt perfecte. Perfecte, que bé.
Ja sap el Ferran que a mi és fàcil enganyar-me i...
No t'enganyem.
I embolicar-me en projectes. Bueno. Jo... Cap problema, ja ho trobarem. Abans d'acomiadar-nos, a part de la funció d'aquesta nit, quina altra oportunitat tenim per anar a veure el Faves Tendres?
El 30 de maig, a la Unió. I
a Barcelona, segurament.
Ja veurem.
També. Però dilluns tenim que anar a fer la prova tècnica, bueno, prova...
Una audició.
Una audició, sí. I segurament ens donen sala a Barcelona.
Doncs escolteu, enhorabona, que vagi... Gràcies. Molta merda, que es diuen en el sector per la representació d'avui a les 7 de la tarda a l'Ateneu Sant Cugatenc. Poden entrar la gent a la web de l'Ateneu per fer aquesta inscripció prèvia per venir a veure aquest teatre experimental, que benvingut sigui a la ciutat. Ens tornarem a trobar les faves
esperem.
En aquest estudi. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
gràcies a vosaltres per l'oportunitat.